COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. A cavall entre la setena jornada de Lliga i la tercera de la Champions. El Barça que ja està a Milà per jugar demà al camp de l'Inter. Un partit molt important de cara a la classificació pels vuitens, que es posaria molt de cara si el Barça sortís demà victoriós del Giuseppe Meazza. No ha viatjat De Jong, que era l'únic futbolista el que Xavi podia recuperar per aquesta cita. L'Inter arriba en mal moment després d'encadenar dues derrotes consecutives a la Lliga davant de l'Udinese i de la Roma. De seguida estarem a Milà amb els nostres enviats especials, el Manuel Oliveros, l'Helena Condis i el Sergio López. El Barça que torna a ser líder de la Lliga dos anys després. No ho era des del juny del 2020, quan encara estava a la banqueta Quique Setién. És brutal la dada. 91 jornades després, el Barça encapçala la classificació després de guanyar a Mallorca en un gris partit i de l'inesperat empat ahir del Real Madrid 1-1 al Santiago Bernabéu davant d'Osasuna. Barça i Real Madrid estan empatats a 19 punts i estan 3 per davant de l'Atlètic Club, que és el tercer classificat. L'Espanyol no va poder sumar la primera victòria de la temporada a casa. Empat a 2 davant del València. Els de Diego Martínez havien aconseguit donar-li la volta al marcador, però un error gruixut del porter Álvaro Fernández al calcular malament la trajectòria d'un xut de Comert va impedir que els 3 punts es quedessin a Cornellà al Prat. L'Espanyol, que suma 5 punts, està només un per sobre de la zona de descens. Després ho comentarem amb el Quique Iglesias i el Javier de Aro. I el Girona va caure a Montilivi davant la Reial Societat en un partit boig per 3-5. La Reial va xutar 5 vegades a porta, va fer 5 gols, no va estar bé el Girona en defensa, de res va servir el golaç de Riquelme, que segurament va ser el gol de la jornada. És boníssim aquest jove futbolista que està cedit per l'Atlètic de Madrid. A segona, victòria de l'Andorra, 3-1 davant del Llevant. Atenció a l'Andorra d'Eder Sarabia, que està cinquè a la classificació, 4 punts del líder, que és l'Alavés. Aquest matí s'ha fet el sorteig de la fase de grups de la Champions femenina. El Barça té el Bayern com a rival més potent. El Real Madrid ha caigut al grup amb el PSG i el Chelsea. A la Lliga aquest cap de setmana, Barça 7, Madrid Club de Futbol 0 i Levante Les Planes 3, a l'AMA 1. En bàsquet ahir a la Lliga CB, victòria del Barça 89-74 davant Baskonia i derrota del Joventut 101-97 a València. I en motor destaquem la quarta plaça de Marc Márquez al Gran Premi de Tailàndia i la tercera de Carlos Sainz a Singapur. Avui comentarem la jugada, el nostre debat amb la parella mítica dels dilluns, amb el Minguella i el Poli Rincón, i les preguntes del dia Esports Cope que us formulem com sempre via Twitter. En clau Barça us preguntem a quin partit li doneu més importància, el de demà a Milà o al Clàssic. Creieu que el de demà a Milà el 66%, que el Clàssic que està més lluny al 34%. En clau Espanyol, quin porter ha de ser titular a Cádiz? Continueu apostant per Álvaro Fernández, 60%, Lecom, 6%, Joan García, 34%. I en clau Girona, va de porters avui el tema. Quin porter ha de ser titular al Metropolitano? Voteu per Juan Carlos al 31%, la majoria per Gazzanig al 44%, per Fui Díaz al 25% dels que heu votat. Marc Peires està al control de so, Silvio Ortiz a la producció, us parla Joan Batllori, passant 8 minuts de les 3 de la tarda. Això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope. Contrata tu seguro de coche desde 180 euros y llévate de regalo un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas. Entra ahora en verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
El sabor de nuestra carne de cerdo de capa blanca es el sabor de la tradición, el compromiso sostenible y el esfuerzo de todas las personas que hay detrás. Interpork, saborea lo nuestro.
Todos los bancos te aseguran las mejores condiciones en tu hipoteca, pero ¿cuál es la mejor para ti? Déjate ayudar. El nuevo Rastreator es mucho más que un comparador de precios. Tiene asesores certificados que te acompañan desde el inicio hasta la firma de tu hipoteca, con ofertas y condiciones exclusivas. Déjate ayudar, Rastreator.
Tiempo de juego. El de la cadena.
¿Ha empezado el Mallorca-Barça, Oli?
Ha comenzado con saque de centro del Real Deportivo Mallorca. Estamos en el segundo 30 de esta primera parte, naturalmente, para Muriqui, 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 tiquitaca, ahí está Muriqui, Muriqui, el Kosovar, la mete para Kangeli, Kangeli, tira, ¡fuera! disparo del coreano rozando el travesaño. A ver, Lewandowski. Hace un amago, va a tirar. Gol. Golazo.
Bueno, qué calidad, por favor.
Bueno,
qué
calidad, tremendo. Hace un amago con la izquierda. Deja sentado al defensa, busca el espacio más alejado, por bajo, junto al palo izquierdo. De nuevo esférico para Antonio Sánchez, puede haber peligro en el lateral del área, el remate, ¡te destegue!
¡Uy, la que ha salvado!
Costa, tal como venía, y se la ha encontrado, o ha tenido mucho reflejo, el alemán Marc-André Ter Stegen. Qué bien le ha visto el coreano Kang Lee, Pablo Maffeo, que va a centrar para Munich, y fuera. Remató de cabeza, picadito. Muy bien, ahí está Dembélé, balón atrás para Franquesi, que se la prepara, tiro, fuera. Llevaba veneno. Salió rozando el palo derecho. Maffeo, el lateral, que va a centrar. La llegada de Kang-in Lee. ¡Fuera!
¡Uy!
Bueno.
Tómale las pulsaciones, Elena Minguella. Final. 3 puntos, victoria. Vale el golazo. Lo único de Lewandowski en la primera parte. Mallorca 0, Barça 1, Roberto, Lewandowski, Elena, Jordi, Elena.
Pelotazo de...
Doncs aquesta és la pel·lícula, el tiempo de juego de la Copa del Mallorca 0, Barça 1, un partit que no passarà a la història i que es va resoldre novament gràcies sobretot a Ter Stegen, que confirma el seu gran moment de forma i el gol que es va inventar Lewandowski. Si el porter para i el davanter fa gols, tens molt guanyat. Aquesta victòria, combinada amb l'empat del Real Madrid davant Osasuna, situa el Barça líder a la classificació més de 2 anys després. Propera cita a la Lliga, diumenge Barça-Celta i Getafe-Real Madrid dissabte. Però abans, demà, Champions. Demà, Inter-Barça. Ja està l'equip a Milà, on se la juga. Aquest doble enfrontament amb l'Inter, demà allà i dimecres que ve aquí a Barcelona, decidirà qui passa a 8ens de final de la competició juntament amb el Bayern de Múnich. És com si fos pràcticament una eliminatòria de 7ens de final. Ja tenim allà també els nostres enviats especials, el Manuel Oliveros, l'Helena Condis i el nostre company tècnic Sergio López. Busquem l'última hora del Barça amb l'Helena. Hola, Helena, bona tarda.
Què tal, Joan? Molt bona tarda.
Ja des de les rodalies de l'estadi del Giuseppe Meazza, no?
Sí, estic aquí dinant en una trattoria italiana, però ja veig el Giuseppe Meazza. Potser és l'última vegada que el trepitgem, perquè l'enderrocaran d'aquí a 4 anys i, per tant, doncs, està bé ser-hi. A partir de les 7 de la tarda el Barça entrenarà a la gespa, a l'escenari del partit, i una mica abans tindrem les rodes de premsa, a les 6:15 de Xavi i de Marcos Alonso. Marcos Alonso, que en principi demà serà titular.
Perfecte. Ara parlem del partit de demà, però abans, Helena, el Barça es planta aquest partit contra l'Inter de Champions com a líder de la Lliga, que feia, jo no tenia la dada fresca, i avui quan l'he llegit i flipat, més de 2 anys que no era líder,
Sí, el Barça ha arribat a Milà millor cara, perquè es veu la classificació i per primera vegada, després de 2 anys i 3 mesos, encapçala la Lliga, és el primer de la taula, després de l'ensopegada ahir del Real Madrid. Han passat 91 jornades, 3 entrenadors, 833 dies. De fet, Bartomeu era el president, Quique Setién l'entrenador i Messi el capità d'aquell equip. Era el 22 de juny de 2020, feia 5 dies que s'havia aixecat el confinament a Espanya. Per tant, doncs, és un fet que no és habitual, que és la primera vegada que Xavi Hernández es veu primer a la classificació i avui han arribat a Milà millor cara. Han viatjat exactament els mateixos que en Lliga, 21 convocats, no ha arribat a temps Frenkie de Jong, s'han quedat a Barcelona, a l'holandès amb els altres 4 lesionats, Koundé, Bellerín, Araujo i Memphis, i ja estan aquí a Milà, on per cert avui fa molt bona temperatura, 24 graus, dia assolellat, hi ha menys ambient que la setmana passada perquè era la Fashion Week i els carrers eren passarel·les de mans de la moda, models, dissenyadors i influencers, però bé, no està gens malament perquè demà Milà serà l'escenari d'un partidàs entre el Barça i l'Inter, que és veritat que en Lliga són líders, això dona moral, a nivell anímic és molt important, però no hi ha temps per celebracions, perquè toca posar-se al mono de la Champions, en un escenari que imposa, i perquè, a més, el Barça Europa necessita una victòria també de prestigi després de les ensopegades dels últims anys. L'última no va fer mal a Múnich perquè l'equip va donar la cara, però demà també s'exigeixen resultats si volen classificar-se per vuitens de final.
Sí, sí, aquest doble enfrontament amb l'Inter demà a Milà i la setmana que ve a Barcelona serà vital per saber quin equip acompanya el Bayern als vuitens de final de la competició. És pràcticament, podríem parlar d'un setzens de final de la competició. Ja demà farem la Loto Xavi, Helena, hem de esperar a veure què diu Xavi, a veure com va l'entrenament d'aquesta tarda, però tens allò alguna certesa o alguna intuïció molt forta respecte a l'11 de demà o què?
Sí, sí, canvis evidentment, sobretot en defensa. Jo crec que Christensen serà l'únic que repetirà el respecte al partit de Lliga a Mallorca, ha estat titular en Champions i crec que es mantindrà, i en detriment d'Alba i Piqué entrarà Marcos Alonso i es mantindrà Christensen, i entrarà també Eric García, que es va quedar sense minuts a Mallorca. No tinc pistes, i falta l'entrenament de la tarda, però apostaria per Ter Stegen en porteria, Sergi Roberto, Christensen, Eric García, Marcos Alonso, Busquets, Gavi, Pedri, que va ser suplent en Lliga, Rafinha, Lewandowski i Dembélé. Un Lewandowski que l'avió, les imatges que difós el club, l'hem vist molt pendent de Dembélé, mimant-lo, abraçant-lo. Li llegia una entrevista a Lewandowski a un mitjà polonès, on entre alguns titulars deia que se sent renovat amb aquesta nova experiència al Barça, que li va sorprendre la pretemporada de Xavi, l'esperava més fàcil, fins i tot la va trobar més dura que el Bayern, i que de no ser futbolista, Joan, diu que li agradaria haver estat cantant, haver cantat en un teatre davant de molta gent. Cantar no ho sé, però fer gols davant de molta gent ho fa cada partit. Ja porta 6 jornades seguides veient porta.
Sí, sí, ara el Víctor Navarro ens ha preparat un recull del més destacat d'aquesta entrevista molt extensa que ha donat Lewandowski a un mitjà polonès. Ara ens entretindrem una estona. Doncs res, Helena, alguna cosa més des de les rodalies del Josep Meazza, on aquesta tarda sentirem a Xavi, a Marcos Alonso i veurem l'equip entrenar?
Doncs que hi ha força ambient, M'he trobat a l'avió d'anada d'aficionats del Barça, que deien que era un partidàs que no es volia perdre. El Josep Meazza difícilment s'omplirà perquè és el més gran d'Itàlia, té capacitat per 80.000 espectadors, però pel que em deien des d'aquí, periodistes que habitualment cobreixen l'Inter, s'espera una molt bona entrada.
Perfecte, doncs estem en contacte durant la tarda. Helena, gràcies.
Adéu, bona tarda.
Bona tarda. Del Giuseppe Meazza, a la ciutat esportiva de l'Inter, on tenim el Manuel Oliveros, que ha estat seguint les rodes de premsa prèvies al partit de l'Inter aquest matí. Hola, Oli, molt bona tarda.
Bona tarda, què tal, Joan? Des de Piano Gentile, sí.
A Piano Gentile. Escolta, exacte. Primer, les novetats esportives a l'Inter, que té baixes importants pel partit de demà,
Doncs sí, ha confirmat les baixes de Lukaku i Brozovic, de manera que no hi seran demà davant del Futbol Club Barcelona, i diu que Lautaro és dubte. La veritat és que va jugar l'altre dia davant de la Roma als 90 minuts, però Lautaro Martínez, el jugador argentí, és dubte. Aquest matí ha estat sotmès a un examen metge i diu que no és una lesió, que té una fatiga, que té molèstia. Sí que després de l'entrenament d'aquesta tarda, que es farà aquí, precisament, a partir de 4:45 de la tarda, decidiran amb els metges si inclouran o no a la convocatòria a Lautaro Martínez. Aquestes són les novetats de les baixes i dels dubtes que té ara mateix Inzaghi de cara al partit de demà.
Un Inzaghi, Oli, que està qüestionat, sobretot després de la derrota ahir de l'Inter a casa 1-2 davant la Roma.
Sí, sí, tota la premsa diu que depèn dels resultats, i clar, ell naturalment diu, sí, sí, jo estic aquí fent un projecte des de fa un any i mig, però ja sabem que els entrenadors, doncs, depenent d'aquestes circumstàncies, i està absolutament tranquil, ha aparegut aquí molt tranquil, a les dues en punt de la tarda, estaven dinant al costat d'aquesta sala de premsa els jugadors de l'Inter, altres han vingut després de cara a aquest entrenament que comença, com et dic, a partir de 4:45 de la tarda, i aquesta roda de premsa, al marge de parlar d'ell, de la seva situació, de l'estímul que és jugar davant del Futbol Club Barcelona, ha confirmat també que, atenció, Onana tornarà a ser porter. El porter que va estar davant del Bayern de Múnich, que va perdre aquí l'Inter de Milà per 0-2, Onana tornarà a la porteria. L'altre dia va jugar l'eslové Samir Handanovic. Doncs bé, Onana tornaria a la porteria i també se li ha demanat si jugarà o no Franco Acerbi al mig de la defensa, i ha dit que De Bruyne, que és l'holandès Stefan De Bruyne, està per damunt d'ell i segurament sí que serà titular. Això des del punt de vista esportiu, ja dic, de cara a aquest partit, ell considera, per exemple, el Barça un examen absolutament importantíssim perquè el considera un dels millors equips d'Europa.
Ho tiri più, jo in primis, chiaramente...
El Barcelona és molt fort. Amb el Bayern i el Manchester City són els tres equips que ofereixen millor futbol i per nosaltres és una oportunitat. És important també per la classificació guanyar demà, però estem en un grup difícil i això sí, haurem de jugar amb totes les nostres forces. El Barça és l'equip que recupera més pilotes de tota Europa, saben com fer-ho tot i a més tenen a Robert Lewandowski, que és un gran jugador. Coneixem la dificultat del partit, ja ho hem pagat contra el Bayern de Múnich, no vam estar en el partit en els moments clau, però demà caldrà aprofitar tots els moments per guanyar.
La squadra è una squadra matura che sa che può e deve fare di più.
Els elogis d'Inzaghi cap al Barça, alguna cosa més des de la ciutat esportiva de l'Inter a Piano Gentile, Oli?
Doncs poca cosa més, que segurament serà Correa, el jugador que jugarà al lloc de Lautaro, que és jugador també argentí de la plantilla de l'Inter de Milà, i esperant, aviam que dona de si aquest entrenament, que serà obert als mitjans de comunicació que ja estan aquí a la vora de Piano Gentile, perquè ens fan estar a la sala de premsa, entrem allà a la sala de premsa i tal, i després no podem treballar allà, de manera que estem aquí a l'aire lliure, i hem d'esperar fora una altra vegada d'aquest centre esportiu de Piano Gentile per començar l'entrenament a 4:45, 15 minuts obert als mitjans de comunicació.
Perfecte, estem en contacte durant la tarda. Oli, gràcies.
Gràcies.
Que vagi bé. Ara parlava Inzaghi de Lewandowski, entre d'altres coses. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
L'estrella del Barça, que com deia l'Helena, ha donat una extensa entrevista a un mitjà polonès on parla amb tot detall dels seus primers mesos amb blaugrana.
Sí, de la relació amb Xavi Hernández, de com estan entrenant amb el Barça, també del canvi d'actitud que ha vist i del que ell preveia i que li deien quan va arribar al Futbol Club Barcelona. Primer diu Robert Lewandowski en aquesta entrevista al mitjà del seu país que està molt content amb Xavi Hernández, que va venir al Barça, és veritat, per la relació evident del seu representant, Pines de Gavi, amb Joan Laporta, però també diu Lewandowski que ella volia jugar a la Lliga Espanyola i sobretot viure a Espanya, era el seu somni i el volia complir fins i tot encara que no estigués relacionat amb l'esport. Ja sabeu que té casa a Mallorca i va cada estiu. Lewandowski està molt content a Barcelona i també amb Xavi Hernández a la banqueta.
Xavi sap estar calmat, encara que en realitat és impulsiu. Crec que sap quan cridar o aconsellar el futbolista. Fins ara no he notat que, quan alguna cosa no va bé, vagi a cridar o a tirar les bambes al vestidor. Sempre ho explica tot amb claredat. Ens diu què fem malament i com ho podem millorar. És conscient del que no va funcionar la temporada passada i del que vol millorar.
I sobre aquesta millora, Robert Lewandowski parlava molt sobre el mètode que utilitza Xavi Hernández als entrenaments. Deia en aquesta entrevista que la pretemporada amb Xavi Hernández ha estat més dura que la que feien amb el Bayern de Múnich i explicava així com és aquest mètode que fan cada setmana per estar al millor nivell.
L'última temporada va ser dura per al Barça. Tots ho vam veure. Recordo que quan vam jugar contra ells vaig poder adonar-me que estaven molt enfocats mentalment, però els seus cossos no ajudaven, no podien. Ara, amb cada setmana de treball i amb cada partit, creixem i estic convençut que, amb temps, tot tornarà a estar bé. Veig la diferència des de la primera setmana fins ara. L'equip està evolucionant.
De fet, en aquesta entrevista li preguntaven pel seu company Thomas Müller, no?, que explicava que el Barça era un equip que estava gairebé en depressió, que estava en caiguda lliure els últims anys. I Robert Lewandowski, amb això que ell tenia com a premissa, no?, de què es trobaria el Barça, explicava que ni molt menys està un equip, no és ni un equip deprimit, ni ha tingut aquesta sensació, i que està veient un equip ple de joves, com Gavi, Ansu Fati, motivats per entrenar i amb ganes de demostrar que poden guanyar títols i tornar al Barça on era.
No vaig tenir aquesta sensació, però podia sentir que alguna cosa no havia funcionat i que no havien jugat com havien volgut. Alhora se sentia també l'esperança i determinació per a millorar. Els entrenaments també estan sent importants. Alguns jugadors no ho noten, però amb el meu coneixement i experiència veig la importància d'aquestes preparacions.
I per últim li preguntaven a Robert Lewandowski què li hagués agradat ser si no fos futbolista i diu Robert Lewandowski que el seu somni era cantar a un teatre ple de gent i que el miressin mentre estava cantant. Així que aquest és el somni si Robert Lewandowski no fos Robert Lewandowski una estrella mundial.
No sé què tal hagués estat com a cantant, com a futbolista és un jugador magnífic.
Sí, és pitxitxí de la Lliga, entre altres coses, ara.
No va tenir el seu dia a Múnich, a veure què tal està demà a Milà. Víctor, gràcies.
Gràcies.
Fem una pausa i mirem al Madrid.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El Real Madrid que va ensopegar davant Osasuna, el Santiago Bernabéu. Osasuna va fer un molt bon partit, va jugar amb 10 futbolistes els últims 15 minuts, Benzema va fallar un penal, ja amb 1-1 al marcador, el Real Madrid, que va acusar les baixes de Modric i Courtois, que va ser baixa d'última hora. Ancelotti ho considera un accident.
Per jo estava ganado. Però no hemos tenido la suerte para marcar el penalti. Tenemos que mirar adelante. Este equipo hasta ahora ha hecho muy bien, seguirá haciendo muy bien.
Doncs hem de mirar endavant i ens hem de preguntar com està Courtois, que el Real Madrid té Champions dimecres i el Clàssic està ja bastant a prop. Melchor Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? Buenas tardes. Bueno, pues todos pendientes de esa fiatalgia de Thibaut Courtois, que se le diagnosticó en el día de ayer, fiatalgia izquierda, que no es otra cosa que una ciática. Hoy se le ha vuelto a explorar al portero belga y se ha confirmado que no hay lesión, que se mantiene ese diagnóstico. No es nada grave, pero es doloroso y todo hace indicar que va a ser baja para el partido del miércoles de Champions ante el Shakhtar. Ha empezado ya con el tratamiento con los fisios, trabajando en el gimnasio de forma progresiva. Vamos a ver cómo evoluciona, pero todo hace indicar que teniendo 13 días todavía para que llegue el Clásico, el portero belga estará en condiciones para defender la portería del Real Madrid. Baja para el miércoles. Vamos a ver si ante el Shakhtar recupera a Carlo Ancelotti, a Luka Modric y Lucas Vázquez, que han empezado hoy a trabajar con el grupo para afrontar ese compromiso de Champions tras el parón de selecciones. Así que tras el empate de ayer, tras volar 2 puntos, ver truncada la racha y ver perdido el liderato a manos del FC Barcelona, el Real Madrid sigue trabajando ahora con miras puestas en el partido de Champions.
Gràcies, Mel. Ara de seguida parlarem del Barça i del Madrid i del Barça amb el Minguella i el Poli Rincón, però abans hem d'actualitzar la informació sobre la tragèdia a Indonèsia. 125 morts és la segona tragèdia més important de la història en un camp de futbol. Gilola, bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda. D'aquests 125 morts, 17 eren nens. 17 eren nens.
Terrible.
323 ferits de diversa consideració en aquesta tragèdia amb la invasió de l'estadi de l'Arema per part de l'afició local després de la derrota 2-3 contra el Persevalla en un partit on es calcula que hi havia a l'escenari dels fets 44.000 persones omplint un camp de capacitat per 38. El tema és que la policia respon a la invasió de gespa amb granades de gas lacrimogen contra els seguidors que envaïen el terreny de joc, però també contra la grada, provocant el pànic i l'acumulació de gent a les sortides de l'estadi, algunes d'elles, diuen testimonis dels fets, tancades i bloquejades. El cas és que va fallar clarament la seguretat en un país que controla o acostuma a controlar aquests partits, podríem dir, d'alt risc. Luis Millaspas és ara entrenador de la Lliga d'Indonèsia, el Persib de Bandung. Ahir al Tiempo de Juego explicava com el tarannà de molts joves d'Indonèsia es radicalitza quan entra el futbol en escena.
Porque es un país que bueno, vive de día y vive en la calle y tiene un tiempo extraordinario. La gente se respeta, pero, chicos, la gente se va al fútbol, cambia. Y sobre todo porque creo que el fútbol tiene un seguimiento, tiene unas grandes posibilidades de mejora, pero se mete muchísima gente en los campos, mucha gente joven. Y esa gente joven, dentro de esa gente joven, pues bueno, hay grupos posiblemente incontrolados que en un momento determinado puede pasar estas cosas.
El país viu avui en un clima d'absoluta indignació i dolor, mentre que el Ministeri de Seguretat d'Indonèsia assumeix que les forces de seguretat es van excedir. Han obert una investigació que afecta de moment a 18 agents de seguretat, una investigació que durarà, diuen, de moment de 2 a 3 setmanes.
Un minut i arribem a 2:15. De seguida obrirem el debat.
Vuelve el Oktoberfest Barcelona.
Gastronomía alemana, música y espectáculo de la mano de Paulaner, cerveza oficial del Oktoberfest de Múnich. Disfrútalo con tu familia y amigos del 5 al 16 de octubre en Fira Barcelona Montjuïc. Reserva ya tu mesa o tu mesa VIP en oktoberfest-barcelona.es. ¡No faltes! Oktoberfest Barcelona y Paulaner recomiendan el consumo responsable.
Veure-hi més enllà. A Creu Blanca, mirar sempre cap al futur ens ha permès incorporar el millor equip humà i la tecnologia més avançada del món en diagnòstic per la imatge, tenint com a únic objectiu el benestar i la tranquil·litat de les persones. Entra a creublanca.es. Atenció immediata. Resposta en 24 hores. Tractament eficaç. Creu Blanca. 70 anys al teu costat.
Per segon any consecutiu, Mundo Deportivo organitza la gala femenina de futbol europeu. El 24 d'octubre vinent, les millors futbolistes de les 5 grans lligues europees s'aplegaran en un esdeveniment molt especial per ser premiades. El futbol es torna a vestir de gala a Mundo Deportivo, amb el patrocini d'Estrella Damm, CaixaBank, Visa, Hyundai, Solideo i DAZN.
Vinga, obrim el debat amb la mítica parella dels dilluns, el Josep Maria Minguella. Hola, Minguella.
Què tal? Com anem?
Molt bé, i tu? No tan bé com tu, que m'han dit que estàs a Mallorca, no?
Home, és que vaig veure un partit tan impressionant que dic, haig d'estar dos o tres dies aquí per recuperar-me.
El partit va ser una bona castanya, eh? Va ser una bona castanya, eh?
I que a Manolo el van veure. Manolo i jo, Manolo cantava el mateix partit de l'any passat. Perquè diu, aquí no sé de nada, no hi ha hagut, el terreno de juego no sé què. I jo el seguia amb ell. Sí. Un estadi realment no de primera divisió europea i espanyola. Sí, sí, però bueno, vam guanyar i al final és el que val. Ara ja passa mai.
Sí, sí. També tenim el Poli Rincón. Hola, Poli.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis los dos? Qué bueno, Poli. José. Es que eres muy grande, tío. Eres muy grande.
No, hombre, aquí estamos, hijo. Mira, estaba escuchando. Que me he quedado unos días aquí en el cul día, porque yo, después del partido del sábado tengo que recuperarme.
No, tío, totalmente. Ya te he oído. Es que eres muy
grande. El chutazo este, el Lewandowski, salvó la situación, pero si no era...
Entre tú el del sábado y yo el de ayer, vamos bien, ¿eh? Vamos, llevamos un fin de semana magnífico, ¿eh? Me cago en la mañana.
Sí. Ay, bueno, esto, es que, de verdad, se dice y tal, no tantos partidos, pero tú que has sido futbolista profesional, jugar tan seguido con la selección aquí y tal, ya el Barça ya está en Milán, el Madrid no sé por dónde anda.
Sí, contra el Shakhtar, te toca
jugar. Es decir que todos son, no has... digerido el tal partido cual. Anterior ya está con el siguiente tú.
Nah, es que a mí esto me parece un despropósito. Y luego, fíjate tú, ahora cuando viene el Mundial, que estamos a un mes y medio del Mundial, escucha, y es que termina el Mundial y siguen con la Liga y siguen con todo, con la Copa, la Liga, todo. Yo no sé qué va a pasar este año. Yo te digo, para mí hay un interrogante total y absoluta a partir de que pase el Mundial, qué va a pasar con los equipos. A ver cómo llegan a febrero y marzo, a ver cómo llegan.
Sí, pero esto es el desconcierto que hay en el fútbol, que hablamos y tal, y queda ahí, nadie... Es decir, tú dices, a ver, en el Paris Saint-Germain está el presidente, un señor, Gaddafi, que viene de Qatar, con todos los respetos, que era muy buen entrenador de tenis del jeque de Qatar, sí. Y como mérito lo pusieron allí. Bueno, en estos momentos, presidente de todo el mundo, es el presidente... de los clubs europeos.
De la ECA, de la ECA. Bueno, menos de tres, del Madrid, del Barça y del
Juventus, no. Los tres de la Superliga, ¿eh?
De la Superliga, claro. Pero además que la Superliga va a salir adelante, ¿eh?
No, no, pero de la ECA.
Sí, sí, de la ECA.
Es decir, entre todos lo han escogido. Los ingleses, los alemanes, los italianos, los españoles y tal. No había... Yo no tengo nada contra este señor, que digo... Pero hombre, por favor.
Pero escucha, además tú sabes que ahora mismo le tienen bajo vigilancia y bajo sospecha de lo que ha hecho, ¿no? Del secuestro,
claro,
todo lo que ha hecho.
Y ya saber, claro, pero es que, entonces, ¿cómo llegamos a Qatar, que por primera vez se celebra un mes de noviembre, diciembre y tal? Bueno, llegamos porque ahora la gente, como siempre, tenemos poca memoria. Pero cuando se tenía que hacer la elección, hubo muchos personajes futbolísticos de entonces y actuales que cobraron sus dineros, ¿eh?
Claro, claro, no, no, tal cual, tal cual. Yo eso lo tengo igual de claro que tú. Esto, si no es por pasta, no se celebra allí. Eso está clarísimo, vamos.
Claro.
Está más claro que el agua. Aquí se vende, aquí se ha vendido todo el mundo. Aquí se ha vendido todo el mundo. O como tú quieras llamarlo,
hombre,
da igual.
Hombre, yo... se dijo en aquel momento, no pasa nada. Y ahora dice, oye, pero ¿cómo es que ocurría? Bueno, ahora ya tiene las consecuencias.
A ver, que quiero comentar un par de cositas. Primero, el liderato del Barça, Minguella, que normalmente diríamos, bueno, es anecdótico y tal, pero es que hace más de 2 años que no era líder de primera el Barça. Es tremendo.
¿Dos años?
Más de 2 años.
¿Dos años?
Desde junio de 2020.
Joder, pues si sí, me has flipado ahora mismo.
Sí, sí. Pero yo también he flipado.
Joan, por eso es la consecuencia que lo que veiem fa 2 o 3 anys. Mm. El Manchester United, el gran Manchester United, fa molt més temps que no el líder.
Sí.
Claro,
sí, sí,
i quan
sí,
tu
sí.
caus, menys mal que el Barça, entre les palanques i el no sé què i no sé quantos, pues s'ha recuperat bastant bé ràpid.
Sí.
Però és que quan caus, com per exemple el United, anaven 6-1 abans d'ahir, ahir.
No, ahir van acabar 6-3, al descans anaven 4-0. Anaven 4-0.
I anaven 6-1, m'entens? El sí. United, que quan la campanya de la porta del 2003 de president, davant que aquell xanxullo històric amb el Beckham, que si feia el Beckham, un dels mensatges era que el Barça havia d'imitar el United, que havia de ser el successor del United. Imagina't on estava el United i on està ara. Bueno, doncs això és així. El Barça va caure durant 6 o 7 anys i al final els 2 o 3 últims del salt. I ara aquest any, doncs, fitxant jugadors, que sempre és el mateix, si no tens jugadors no guanya ningú, fichan jugadores, pues la equipa está reaccionando.
Sí. Esto estamos muy al principio, Poli, pero bueno, yo creo que el Barça y el Madrid este año se van a equivocar poco, entonces cada vez que te equivoques, bueno, te puede penalizar, ¿no?
Sí, no, yo creo que lo hemos dicho aquí al principio. ¿Te acuerdas cuando empezaba? Yo digo, mira, al final esto, si no surge nada extraño, y fíjate ya la distancia que están algunos equipos ya, como el Atlético de Madrid, que ya ha estado unos puntos distanciado, a partir de ahí el Sevilla mira cómo está.
Sí.
Bueno, te puede meter un, pero no digo para pelear por la Liga, porque por la Liga van a pelear estos dos, no te quepa ninguna duda.
Yo creo que al final ninguno más.
Y yo creo que hay una diferencia, para mí, fíjate, entre los dos hay una diferencia muy abismal, muy grande, que por eso yo te he dicho al principio que para mí el favorito era el Barça y sigue siendo el favorito, que es Lewandowski. Tú tienes en un equipo a Lewandowski, como el City tiene a Haaland, y hoy en día te puedes permitir el lujo, pues, de hacer cosas que a otros equipos les cuesta mucho más trabajo.
No, en Mallorca, Poli, ganas con el portero y el 9.
Efectivamente, tal cual. Y el otro día no estaba Courtois, curiosamente, bueno, ayer,
sí.
Y el 9 nuestro, que viene de una lesión importante, que el pobre le han forzado, yo creo, para que esté para el partido del Barcelona, evidentemente, y para el partido de la Champions, pero bueno, ¿qué pasa? Pues bueno, es verdad que podíamos haber ganado, si en vez de pegar en el palo la mete, hemos ganado, y todo esto a lo mejor estaríamos hablando de otra manera, pero no, esto no nos puede cegar. La realidad es la que es, el Madrid tiene un problema. Bueno, se ha optado por este tipo de funcionamiento, por esta plantilla, por estos jugadores. El club no ha creído oportuno que tendría que fichar a nadie más por si Benzema en este caso no estaba. Y bueno, pues se ve que si el día que no esté Benzema o no esté bien, pues tenemos un problema grande. ¿Que lo podamos solventar? Pues a lo mejor lo podemos solventar porque llega Valverde, te pega un zapatazo y la mete por la escuadra, te llega Rodrigo y te mete un gol. Pero en líneas generales nos hace falta un killer. Sí. Y ese killer lo tiene el Barça.
Oye, y mañana, mañana Inter, Minguella. Está flojete el Inter, ¿eh? Está flojete.
Tranquilo.
No, el Inter está, bueno, com la majoria d'equips italians, i la Juve, i el Betis.
Sí. Sí,
allí hi ha una revolució, i va primer l'Atalanta, que en mi època l'Atalanta era un filial del Milan.
Fíjate.
Quan ofrecies un jugador a l'Atalanta, és de Bèlgam. Està bastant cerca de Atalanta.
Sí, 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 estan al lado.
I quan ofrecies un jugador al Milan, si les gustava, i era joven i tal, a l'època de Braida, de Bergoglio, te decían, bueno, sí, tal, lo pinchaban y se lo cedían a Atalanta. Y ahora va líder. Pues quiere decir que también allí hay una revolución, una igualdad, pero una igualdad hacia abajo. El fútbol italiano ha ido hacia abajo, todo lo que no está en el Mundial, todo en el campo, y bueno, y ahí puede estar, tal.
Ahora,
me haces allí jugar un partido así, no te tienes que fiar.
No, claro.
No, exactamente. Mira, esto es la Champions, ¿verdad, José? Esto es la Champions.
Claro,
a ver,
claro,
es el Inter de Milán, evidentemente. pero yo creo que a día de hoy, ¿eh? A día de hoy hay una diferencia para mí muy grande entre el Barça y el Inter. Ay, que luego te ganan estos, te pueden ganar, claro que te pueden ganar, por supuesto, no cabe duda, pero a priori, si yo me tengo que apostar un euro, me lo apuesto por el Barça, no tengo ninguna duda. Que luego lo pierdes. Oye, esto es fútbol, y el fútbol es lo bueno que tiene. Nadie sabe lo que puede pasar, tú puedes intuir, puedes pensar, será tu opinión, pero la realidad luego se impone en el partido, ¿no? Y puede ser así, pero vamos, a priori, yo creo que el Barça gana mañana.
Sí. ¿Tú también lo tienes claro, Minguella, o qué?
Sí, sí. Pues, hombre, ganar no sé, pero yo creo que sí. Yo, a mí cuando salió el sorteo y hubo voces, oye, el Barça siempre el grupo de la muerte, no sé qué, y hubo, incluso el entrenador dijo, Xavi, que a veces es un tipo fenómeno, pero a veces dice, es el peor grupo de los últimos 10 o 20 años.
Sí, sí, sí.
Hola, toma. Con el Pizzer y el
Inter. El Bayern, que está en caída, porque el Bayern ya no es el de hace 4 años, aún siendo el Bayern, que nos ganó, pero que le podíamos haber ganado, y el Inter, que tiene un nombre. Solo coge los partidos del Inter y dice, bueno, esto bueno, sí, si no me lo pasa, no sé si va a ganar, pero que tiene. Para mí mañana el favorito, no hay.
Ok, bueno, a ver qué pasa. Lo dejamos aquí de momento.
Un abrazo muy fuerte, amigos. Hasta luego.
Que ya lo comentamos. Que vaya muy bien. Adiós. Adiós, Eo. Seguim.
El Barça, líder a la Lliga, vol lluitar per la Champions. I ho viurem amb la passió del millor futbol del món.
Des de Polònia escucharemos con pasión los goles de Robert Lewandowski en Tiempo de Juego de la cadena COPE.
Tiempo de Juego, amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dimarts, des de San Siro, Inter Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de Juego.
COPE, estàs informat.
Minuts i les 4. Vinga, parlem de l'Espanyol. Quique Iglesias, bona tarda.
Bona tarda, Bayori.
Empat a 2 davant del València.
T'assembla això?
Poc futbol i amb els errors que ha comet l'Espanyol és molt difícil anar endavant.
Si has de fer 3 gols per guanyar un partit, és difícil que l'Espanyol en guanyi un. Quart gol de Joselu, primer gol de Darder, que van neutralitzar el gol de Gabriel Paulista en un equip amb un partit amb molts nervis, de puja i baixa, on Álvaro Fernández havia estat força bé, però quasi es menja un gol en els darrers minuts, i en el minut 94 la fatídica acció de Comert, que posa la cama com qui posa qualsevol cosa, un siri cap a dalt, i Álvaro Fernández que fa vista, creu que va fora, i gol del València. 2-2, desastre total, l'Espanyol que no juga a res o a poca cosa. Diego Martínez defensava així el seu futbolista.
Hay que aceptarlo y asumirlo. Son momentos, son circunstancias que evidentemente se nos están juntando mucho en muy poco tiempo. Tenemos claro el camino. Creo que hemos mejorado muchísimas cosas, sinceramente. Creo que el equipo ha merecido más y la única manera de aceptarlo y asumirlo es mañana levantarse y ir a Cádiz pues con la mentalidad de ganar y saber que no se pueden regalar cosas en Primera División. No es una cuestión de corregir. Es una cuestión de hay cosas que tenemos que dejar de hacer, que es que no podemos regalar cosas. El nivel de frustración. Pocos partidos yo carrera he acabado con tanta frustración, lo tengo que reconocer. Muy, 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 muy pocos.
És que va ser un final dramàtic, eh? Ha estat de nervis total i jo penso que la clau de tot ve ara, perquè la gent miri o no a la banqueta. Cádiz el diumenge i d'aquí a uns dies encara el Valladolid a casa. Aquesta tarda, per cert, pengen a la Juan Seguro Palomares la foto de l'entrenador Diego Martínez i demà resum de la campanya de Borat.
Tenim el Javier de Aro, director de Tiempo de Español. Javi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es que cuando hay poco fútbol y encima cometes errores tan groseros, complicado, ¿eh?
Ya tendríamos que volver otra vez a lo de siempre, ¿no? Que es lo que ha pasado en la planificación. Creo que sería injusto que se pusiera en tela de juicio la figura de Diego Martínez. Yo creo que él lo tenía mucho más fácil cuando llega el 1 de septiembre y no se cumplen las expectativas a nivel de fichajes que se le había prometido, pues él se tenía que haber ido, eso está claro. A partir de ahora creo que hay una responsabilidad muy grande también por parte de los jugadores. Y yo creo que hay que señalar a muchos jugadores, independientemente de los errores de Álvaro de los últimos 2 partidos, de Cabrera y de otras circunstancias. Por ejemplo, la autoexpulsión de Sergi Gómez el día del Rayo Vallecano y la autoexpulsión ayer, con muchas dudas que tengo yo, que no se ve bien claro todo lo que pasa. de Martin Bradway. Y eso también es culpa nuestra. Es decir, tú no puedes hacer todo esto. Al margen de que partidos que no hemos jugado bien, hay otros que hemos jugado bastante bien. Es decir, creo que la clasificación, no sé si es justa o no es justa, pero tenemos lo que tenemos ya. Es decir, es que no podemos volver, Joan, al pasado. De ¿qué vamos a...? ¿Cuál es...? ¿Por qué hemos llegado hasta aquí? Es que el problema es, ¿qué es lo que vamos a hacer de aquí hasta el mercado de invierno?
Aguantar no como se pueda. Aguantar como se pueda, Javier.
E intentar minimizar errores. Intentar minimizar errores.
Voy a poner un ejemplo. Hay cuatro laterales en el Español en estos momentos. Cuatro laterales diestros. Dos están lesionados. Uno sabías que se lesiona constantemente, que es Oscar Gil. No refuerzas la banda derecha. Tienes a Omar del filial en el banquillo. Alex Vidal, que lo ha recuperado porque no tienen más, entre comillas, alternativa, después de que no entrenara con el resto de compañeros durante mes y pico en pretemporada, en el banquillo. Y colocas de lateral derecho a Calero. O los demás están muy mal, o no te fías de ellos y tiene que jugar Calero.
O el tema de la portería tanto, ahora, por ejemplo, Javi, que claro, es evidente que Álvaro no pasa por un buen momento, pero es que Alecón no lo vas a poner, porque es peor.
Mira, el año pasado matamos a Joan García por menos de lo que ha hecho Álvaro Fernández. Tú te cargas. Primero que Lecom está deprestado aquí, porque no era ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto objetivo, que el objetivo número uno era Dragoski. Pero bueno, eso ya es otra historia. A Lecom te lo cargas porque no está bien, aparte de que lo expulsan el día del Madrid. Pones a Álvaro Fernández. Álvaro Fernández lleva dos errores gravísimos. Si eres justo, tienes que poner a Joan García.
No, pero no lo va a hacer.
No, pero eso, pero yo te hablo de la teoría, de la lógica. Esto sería real, es decir, si el míster fuera honesto, el próximo es Joan García en Cádiz, que no lo va a hacer, seguro, segurísimo. Pero, ¿qué haces? ¿A quién pones de lateral derecho? Si no te fías de ninguno de los dos que tienes, porque los que tienes que te fías de ellos están lesionados.
Acabará poniendo a Aleix Vidal.
Ya, pero a ver, Aleix Vidal no está para jugar 90 minutos, porque es que no está, sinceramente. Yo a mí no me gustó. Dicen algunos que hizo no sé qué. A mí Aleix Vidal ni desbordó ni defendió. Claro, siempre era mejor que un central como Escalero, que claro, está jugando con un lateral que es central, que no tiene velocidad. Luego tenemos dos centrales que no sacan el balón ni para atrás, que mal. Y un lateral zurdo, que es el único que tenemos, que da 6 como mucho, 6-7.
No, que tienes Javi, tienes a Darder, que es el único que juega fútbol ahí, claro. Y a Joselu, que es un buen futbolista. El resto,
sí, y bueno,
que es buen jugador, pero hace un año que no está. Vinicius empezó bien, se está diluyendo.
Exacto,
tienes poco más. Brad White, bueno.
¿A quién metes? Miras al banquillo y ayer, como mínimo, me la meta aportó bastante. Pero luego tienes a un jugador que traes del Levante, que era el cuarto delantero, que es Dani Gómez, que tampoco jugó.
A ver si juega el domingo.
Es que, por ejemplo, Puado está en un nivel lamentable.
Sí, sí. En fin, hay que hacer 4 de 6 contra Cádiz y Valladolid, o si no, problemas. Javi, hablamos. Muchas gracias, ¿eh?
Gracias, un abrazo.
Un abrazo aquí, que vagi bé.
Fins demà.
Parlem del Girona, Albert Díaz, una tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda a tothom.
Que va perdre 3-5 contra la Real. Clar, si et xuten 5 vegades a porta i ja fan 5 gols, impossible també.
Sí, tens un problema en defensa. El porter, i en aquest cas els 3 o els 5 que tens davant. O tot l'equip, perquè al final és treball de tot l'equip. Aquí el problema és que el Girona és un dels equips més atractius de veure de primera, però és cert que el Girona no suma punts i la situació comença a ser delicada, perquè es va perdre a camp del Betis, es perd a casa davant la Reial Societat, on havia sumat 6 dels 7 punts que té el Girona, i ara toca visitar el camp de l'Atlètic de Madrid. I aquest regust agradós que et dic, per les bones sensacions, va treballar bé de mig camp cap endavant el Girona, va marcar 3 gols, però no van servir de res. Efectivament, la Reial va xutar 5 vegades i va marcar 5 gols, encaixa 5 gols, és molt complicat, tot i que el Girona va remuntar el 0-1 inicial i per dues vegades es va situar per davant. Vaja, anem a sentir Mitchell, que transmet això que us estem comentant, és a dir, el bon to que va mostrar l'equip, però la fragilitat defensiva que està mostrant en aquestes 7 jornades que portem.
Evidentemente no hemos sido buenos en el área nuestra. Poco contundentes, hemos parado poco el juego,
un equipo como la Real que juega muy bien. Nosotros hemos tirado 16 veces, ellos han tirado 11. Nosotros 8 a puerta, ellos 5. Efectividad 100%. Nosotros no, pero hemos hecho 3 goles en casa. Te tiene que dar para sacar algo. Estoy muy preocupado con eso. No hemos dejado la portería cero en ningún partido y no es cuestión de que atacamos a lo loco ni nada. Es que hemos defendido el área mal.
Malament en defensa el Girona, bé en atac. El patrimoni del gol no és només d'Estuani, que ahir tornava, però va estar a la banqueta, del Tati Castellanos, que va marcar Arnau Martínez. Ara en parlarem, perquè no va acabar el partit, però no és greu. I el golàs, jo crec que és un dels gols, grans gols de la Lliga, el gol de Riquelme, de Rorro Riquelme, després de, vaja, fer un canyo i col·locar aquest xut a l'escaire per empatar el partit després del gol inicial del conjunt de Sant Sebastià. Toca escoltar a un dels referents, jo crec, el jugador tècnicament més bo del Girona.
Creo que estamos teniendo esa mala suerte, estamos compitiendo muy bien contra equipos de la tabla que están en la parte de arriba de la tabla, pero bueno, nosotros nos quedamos con el trabajo que hemos hecho, hemos encajado demasiados goles, te diría, pero bueno, el trabajo, te repito, que ha sido espectacular, muy orgulloso de mis compañeros y ya pensando en el siguiente partido.
El següent partit és a camp de l'Atlètic de Madrid. Està cedit Riquelme, no hi ha clàusula de la por. Podrà jugar Arnau, no va acabar el partit, és una sobrecàrrega, gairebé per precaució portava molts quilòmetres de la sub-21. El Girona es queda amb 7 punts després de 7 jornades.
A segona, Gil, atenció amb l'Andorra, que li va guanyar 3-1 al Llevant i està cinquè ja a la classificació.
Amb 14 punts que s'expliquen amb 3 victòries a l'Estadi Nacional en 3 partits disputats i 6 gols anotats en el temps d'afegit de la segona part dels 10 que ha marcat l'Andorra en el que portem de Lliga. Un altre cop va tocar remuntar en aquest cas a casa contra el Levante, però de la mà de l'home de moda, Sinan Bakis, un gol i una assistència, 3-1 al final del partit, llicència per somiar, Eder Sarabia.
Sobre todo es una victoria de convencimiento, de creer, bueno, de ese estado en el que estamos, en casa donde somos fortísimos, donde nos creemos capaces de ganar cualquier. Hemos tenido un inicio de liga durísimo, 3 equipazos en casa, con otros tantos fuera, con 5 partidos fuera de casa, y bueno, que nos dé energía para seguir por todo el país, porque estamos viviendo un sueño y no queremos despertar.
Les piles del micro de la sala de premsa, que fallaven, Alberto, no posis aquesta cara. Diumenge, 9 d'octubre, 9 de la nit, la Rosaleda, Màlaga, Andorra.
A la primera federació que destaquem.
Que no hi ha cap català a la zona de descens després de 6 jornades i, sobretot, després de la victòria 1-2 a camp de l'Intercity. Va caure el Sabadell 3-0 al camp de la Unió Deportiva Logroñés i el Nàstic, als minuts finals, 2-1 al camp de l'Eldense. Primera derrota de la temporada del Barça Atlètic. 2-0 al camp de la Real Societat B, tècnic Rafa Márquez.
Nosotros estuvimos muy imprecisos en algunos pases, en los duelos también, creo que ellos nos ganaron bastante. Y fue un partido quizás en el sentido malo, ¿no? Creo que nos ganaron también en la posesión de la pelota en el primer tiempo, cuando quizás nosotros nos equivocábamos en ciertas situaciones. Y bueno, nos hicieron daño los tiros de fuera, que bueno, intentábamos tratar de anticipar, pero bueno, no se pudo.
Propera jornada, dissabte a les 7 de la tarda, Cornellà Alcoyano, que és líder. Diumenge, Atlético Baleares, Barça Atlètic, Sabadell Eldense, Nàstic, Real Murcia.
I tanquem futbol amb el sorteig de la fase de grups de la Champions femenina. Sílvia Ortiz, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Com ha anat?
El Barça ha quedat enquadrat al grup D amb el rival més fort, el Bayern de Munic, el Rosengard, que és el campió suec, i el Benfica, campió portuguès, el més accessible del grup. Més complicat serà pel Real Madrid, que estava al bombo 3, i es trobarà amb el Chelsea, el PSG i el Blasnia d'Albània. El vigent campió olímpic de Lyon queda enquadrat al grup C amb Arsenal, Juventus i Zúrich, i el Wolfsburg, el grup B amb l'Eslàvia de Praga, Polten d'Àustria i Roma. El míster blaugrana Jonathan Giraldez ha valorat el duel contra el Bayern, un rival que ja ha superat les blaugranes aquesta pretemporada en un amistós.
Un dels millors equips que hi ha ara mateix al continent europeu. Per tant, ens agrada tenir aquest tipus d'estímuls, de partits, perquè són partits que ens agraden a les jugadores, a l'afició. Per tant, hem de preparar-nos pel que ve, perquè serà molt maco. No és pressió, és la realitat. Som un equip que portem de les últimes 4 temporades 3 finals de Champions. Per tant, hem d'intentar ser-hi a una altra.
Assumint el favoritisme, la fase de grups arrenca d'aquí 2 setmanes. El 19 i 20 d'octubre, els 2 primers de grup passaran a quarts. La final es disputarà a Eindhoven el 3 o el 4 de juny.
Gràcies, Sílvia.
Adéu.
Fins aquí al futbol.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE.
¿Cómo era el fútbol en los 90?
Presidente Caneda, muy buenas.
Buenas noches.
José María del Nido, presidente, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Caneda.
Sí.
¿Usted rajó desde el Nido?
Sí, tengo que decir que sí, pero...
Señor Lendoiro. Bueno, ¿qué tal está?
Si te quejas es peor, ya sabes.
Que ahora no enfocan a los presidentes en los palcos.
Yo porque también son feos de cara, yo
creo. El partidazo de COPE. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño. El número uno del deporte.
Condiciones especiales en toda la gama Peugeot.
Listas.
Regalo de 500 euros en energía.
Listo.
Pues ya está todo cargado. En marcha.
Los días Peugeot Profesional llegan del 1 al 15 de octubre cargados de ventajas para darle energía a tu negocio. Descubre más en Peugeot.es.
Eso. ¿Calcular la cuota de mi hipoteca con el simulador en un minuto? Lo firmo.
Que un experto me lo explique todo sin compromiso. Lo firmo.
Y luego contratar la que mejor se adapta a mí. Lo firmo.
Hipotecas Sabadell. Abre el simulador, calcula tu cuota y te ayudamos a encontrar la mejor hipoteca para ti en bancosabadell.com/hipotecas. Sabadell. ¿Necesitas un banco?
El ingreso mínimo vital es más que una subvención. Es un impulso, es volver a tener oportunidades. Porque cuando alguien se queda atrás en este país, tender la mano es lo mínimo. Infórmate en el 900-20-22-22. Ingreso mínimo vital es lo mínimo. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
A la Lliga CB, Albert, victòria del Barça, derrota de la Penya.
El primer triomf del Barça al campionat domèstic després de la derrota divendres a la jornada inicial a Les Palmes. Barça 89, Baskonia 74, 50 punts del conjunt blaugrana a la segona meitat, on l'equip va pujar al to defensiu després del menys 12 al descans. Parla l'entrenador del Barça, Saruna Jasikevičius.
Después del descanso hemos cambiado mucho nuestra mentalidad, hemos defendido una forma increíble. Segunda parte y sobre todo no hemos perdido balones poco inteligentes, ¿no? Lo que hemos hecho en primera parte que ha permitido a Baskonia correr. Y bueno, yo creo que el segundo tiempo es claramente el camino a seguir.
Destacats Vesely, 15 punts, 5 rebots. Abrines, 13 punts, 6 rebots. Higgins descartat en 4 dels 6 partits oficials que ha jugat el Barça fins al moment. Propera estació, arrenca l'Eurolliga. Divendres, Barcelona, Olympiacos al Palau. I la derrota de la Penya, que està 0-2. València 101, Penya 97. A la pròrroga, Dublevic va forçar el temps afegit amb un tir lliure. Parla el tècnic de la Penya, Carles Durán.
Ha habido un partido donde seguramente hemos perdido, que sí, en el rebote. Valencia nos ha aniquilado físicamente, pero el equipo ha intentado encontrar soluciones y competir a nuestra manera. Creo que en muchos momentos hemos jugado bien a baloncesto. Eso no nos ha servido para ganar, porque al final hemos perdido 3 balones en la prórroga muy importantes. Pero bueno, insisto, seguir nuestro segundo partido y ahora pensar en Brogan.
Aquesta dada a la que es referia Carles Durant, 40 rebots València, 29 la Penya. Per cert, abans el València va retirar el 17 d'un altre il·lustre, ja més d'un il·lustre de Santpedor, Rafa Martínez, el 17 que ja penja a la Fonteta.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
I acabarem amb un apunt de tenis, que per primera vegada tenim dos espanyols encapçalant el rànquing mundial. Juan Arias, bona tarda.
¿Qué tal, Bayori? Molt bona tarda. Sí, es un hecho histórico. Alcaraz es el primero y Nadal es el segundo en este ranking ATP. El murciano se hizo con el primer puesto tras ganar el Open de Estados Unidos, mientras que el balear ha ido escalando puestos desde la sexta posición, en la que comenzó en el 2022, y se sitúa justo un puesto más abajo. Nadal no era segundo desde mayo del 21, viéndose beneficiado por las derrotas de Casper Ruud y del mal momento momento de rivales como Zverev, Medvedev, Tsitsipas y la ausencia de Novak Djokovic en varios torneos por el tema de la COVID. La última vez que dos tenistas de un mismo país lideraban los dos primeros puestos del ranking ATP fue hace 22 años, cuando en agosto del año 2000 André Agassi y Pete Sampras pusieron en lo más alto al tenis estadounidense. Recuerdo que a lo largo de la historia solo cuatro tenistas españoles han sido número uno, cronológicamente hablando: Carlos Moyá, Juan Carlos Ferrero, Rafa Nadal y actualmente Carlos Alcaraz, que es el número uno más joven de la historia. No podemos olvidar en este caso los números uno también de las chicas Arantxa Sánchez Vicario y Garbiñe Muguruza.
Gracias, Juan.
Que va a llover.
¡Gil, superstar!
Igual hay que recordarle también al presidente de la ECA quién es el Real Madrid.
Estaría bien, presidente, que alguien le recordara antes a Rüdiger cómo hay que marcar a Quique García. Courtois no tenía para mucho, ¿no? Tibú, portero, no tenía para mucho. Bueno,
arriba al Clásico, ¿no?
Esperemos. Media maratón de Alcudia. Va a ganar claramente Luis Agustín Escriche, pero cuando llega a la línea de meta, se para 30 segundos antes de cortar la cinta. ¿Motivo? Había 150 euros de prima por batir el récord de la prueba. Pero se esperó 30 segunditos porque tiene la esperanza de volver a batirlo en la edición del próximo año y trincar otros 150 euros.
Eso fue ya Bubka, ¿no? Ganaba Fenal récord al Mónaco.
Y Duplantis, de centímetro, ¿no?, en centímetros. Sí, pero esto en una maratón, hombre.
Cling, cling.
Feo en una maratón. Última hora, Bayori. Racaiguda de Gerard Moreno, de la Seba, Lasio, Isquios, Camas, Querras, complican la Seba Subsions Mundial. Radio Televisión Española se queda la Copa del Rey hasta 2025. Sin rima.
Gracias, Gil.
A vosaltres.
Las cuatro.